Batecs al vent, l'espai solidari de Ràdio Ciutat de Valls. Una mà estesa als col·lectius més vulnerables de la societat. Empatia, paraules, confidències. Batecs al vent, amb Jordi Tudó.
Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al programa Batecs al vent. Avui portem Amnistia Internacional. I en concret, la coordinadora de Tarragona. Bon dia i bona hora, Maria Pilar. Fes una mica de presentació del grup de treball de Tarragona.
Bueno, és un grup que es va crear el 1980, és a dir, que aviat farà 40 anys que treballa. Vam ser el segon grup de Catalunya i el 15è a nivell de l'estat espanyol. I al llarg del temps hem fet una mica de tot. O sigui, hem treballat en pràcticament totes les campanyes que ha fet Amnistia, i algun dels fets més, diguem, més remarcables va ser, doncs, per exemple, ara parlo de memòria, als anys 70 vam tenir el cas d'un noi de Xile que estava perseguit pel règim i que vam poder fer sortir de Xile gràcies a la col·laboració de Fernández Ordóñez, que en aquella època era
ministre.
Era ministre i, a més, havia sigut diplomàtic i ens va ajudar a treure aquest noi. Aquest noi viu a Austràlia ara. Per exemple, també vam tenir un pres del Perú que l'acusaven de ser de Sendero Luminoso, cosa que era mentida. Aquest noi va tenir més mala sort perquè era un camperol i no sabem si ja estava malalt amb anterioritat a la seva detenció. El cas és que va morir a la presó. Per exemple, també hem treballat, pues, el tema de pena de mort el vam treballar l'any 2000 amb una exposició de mail art, és a dir, obres que envia la gent a través del correu postal i que han d'arribar, o sigui, la mateixa obra és el correu. O sigui, allà posa l'adreça, posa el segell i ha d'arribar a l'organitzador, que en aquest cas érem nosaltres, i ens van venir unes 200 obres d'art de tot el món, evidentment de gent, artistes reconeguts i d'altres persones anònimes que volien participar. I van fer l'exposició a un tinglado del port i va ser molt sonat i molt, molt bonic. I no sé, vull dir, també hem treballat en el cas d'una presó del Tíbet, on se concentraven la majoria dels presos de consciència, la presó de Drapchi. Vam estar treballant en aquest cas uns 4 anys i moltes coses més.
Molt bé, anirem parlant. Novament, gràcies per haver vingut i estarem aquesta horeta pendents d'aquestes explicacions que ens farà la Maria del Pilar García Pedrosa, que és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Tarragona. Fem una miqueta de història, posem-los una miqueta al dia, és a dir, l'any 1961 neix Amnistia Internacional. Amb quins objectius?
A veure, el naixement d'Amnistia Internacional va ser una mica casual. O sigui, un advocat que es deia Peter Benenson, londinenc, va llegir un article on s'explicava que dos estudiants portuguesos havien estat condemnats, no em recordo a quina pena, per haver brindat per la llibertat. I això, d'alguna forma, el va colpir i va buscar una mica exemples de persones que estaven a la presó només per delictes d'opinió. I ell va acunyar el terme de presos de consciència. I va escriure un article a l'Observer i aquest article va tenir molta resposta. I això va ser el començament d'Amnistia Internacional. La gent que va respondre van veure que es podia fer alguna cosa i va començar amb 250 persones i això es va estendre no solament a Anglaterra, sinó que es va estendre al llarg del món.
Fins a arribar avui, que fins es parla de, que, de 7 milions de socis.
7 milions de socis i simpatitzants.
Estesos per tot el món?
Per tot el món, sí.
Clar, cada casuística a nivell local ha de ser, diem, diferent, però una miqueta globalment, com veieu aquesta evolució de l'any 61? És a dir, no creieu que hi ha segons quins aspectes, inclús de llibertats personals, d'expressió, que s'està retrocedint en drets bàsics ja assolits?
Sí, a veure, és una de les, dels reptes i una de les preocupacions d'Amnistia Internacional en aquest moment. És a dir, no es pot negar que hem evolucionat, que hem millorat en alguns aspectes. Un exemple molt clar és la pena de mort. Hi ha molts més països retencionistes, hi ha menys execucions i països que encara tenen la pena de mort en el seu ordenament no executen les sentències. Però al mateix temps també tenim més eines, o sigui, hi ha més pactes que reconeixen els drets humans a nivell de les Nacions Unides, que els països firmen, els protocols, les convencions, etc. Però també hem notat que últimament hi ha un moviment com a d'intentar minimitzar aquests temes. O sigui, es discuteix la llibertat d'expressió, es discuteix la llibertat que té la gent per oposar-se a mesures que van en contra dels seus interessos. A nivell de, per exemple, negociacions internacionals, tu veus estratègies de països que participen en les discussions per intentar rebaixar una mica les pretensions i que a l'últim moment aquesta convenció o aquest tractat no el firmen, però ja han rebaixat una mica les pretensions del que es volia fer. I a part de que doncs, hi ha moltes coses que no s'apliquen, que són paper mullat, o sigui, hi ha moltes recomanacions que els estats no compleixen, i un moviment que per desgràcia, va a la contra de la millora dels drets humans.
Inclús potser, no sé si vosaltres veieu si hi ha diferència o no, però d'un país dictatorial a un país anomenat democràtic, moltes vegades hi ha artilugis i formes d'esquivar la llibertat d'expressió, etc., o d'alguna altra llibertat conquerida des de fa anys. Igualment ens la passem una mica, no? És a dir, que abans sí que es veia clarament, els països dictadors actuen d'una manera, els altres d'una altra. No sé si això, en aspectes bàsics dels drets humans, vosaltres veieu que hi ha, evidentment que hi ha d'haver diferències, no? Però sembla com si es volgués solapar una cosa, diguem, com ho veieu des de dins de l'organització?
És una mica part d'aquestes estratègies, és a dir, quan un tractat s'ha signat fa falta preveure l'aplicació i la lletra petita a vegades és la trampa. O sigui, si la definició de lo que és aquesta violació dels drets humans no està molt, molt acurada, l'aplicació serà problemàtica. I amb això s'acullen aquests països que tu es diu que sembla que siguin democràcies reconegudes, s'acullen a aquesta petita incongruència o falta de definició per dir no, és que això no vol dir això, sinó que vol dir el que nosaltres diem. I aquí està la trampa.
A veure, una mica la forma, diem, de definir-se Amnistia Internacional és una organització mundial en la defensa dels drets humans. Aquesta és, fora, diem, en síntesi.
Sí.
Després hi ha molts ramals i moltes actuacions, però vull dir, bàsicament aquesta és la forma de, diem, d'anomenar-se.
Sí.
Molt bé. Parlem també una miqueta, que suposo que deu ser una pedra important de toc en totes les actuacions, el tema de l'armament, el tema de la guerra, és a dir, aquí hi ha unes indústries importants, que és el tema de l'armament, altres farmacèutiques, alimentàries, però bàsicament us dediqueu més amb el tema de l'armament. Expliqueu-nos, en tot cas, casos concrets de violació, de vendre armes en països dictadors, etc.
A veure, nosaltres no som una organització pacifista. Això que quedi clar. D'alguna forma no neguem la possibilitat de que al davant d'una, el que diu el preàmbul de la Declaració Universal, que la gent que es vegi abocada a la desesperació pugui defensar-se. Molt bé, però això és genèric. El que sí, el tema de les armes sempre l'hem abordat del punt de vista dels drets humans. Per què? Doncs perquè l'ús de les armes provoca violacions. Inclús la guerra té les seves pròpies regles. No es pot bombardejar població civil, no es pot bombardejar hospitals, escoles, etc. Hi ha objectius lícits i objectius il·lícits. Doncs quan s'ataca un objectiu il·lícit o s'ataca la població civil, s'està vulnerant aquestes lleis de la guerra i es produeixen víctimes que no s'haurien de produir. Doncs el nostre raonament és el següent. Quan un estat o una organització ven armes a un país i aquest país les utilitza per produir aquestes violacions, atacar aquests objectius no lícits, s'estan vulnerant els drets humans i això s'ha de suprimir de totes. Per això el que diem és que si està provat que aquestes armes poden fer-se servir per violar els drets humans, aquest contracte de venda no s'ha de produir. Que és el cas, per exemple, que últimament s'ha vist de les fragates venudes a Aràbia Saudí. Aràbia Saudí està implicada en la guerra del Iemen, on hi ha hagut bombardejos d'escoles, d'hospitals, població civil atacada. Està als noticiaris i es veu cada dia imatges.
Ha de ser dificilíssim lluitar contra aquest tipus d'indústria, en concret aquest de la indústria de la guerra, perquè, si no vaig errat, és una indústria que treballa a 10 anys vista. Per tant, vol dir que, clar, ells comencen a fabricar avions i amb un pressupost immensament generós i, d'alguna manera, clar, lluitar contra això, malgrat que hi hagi una organització important com l'Amnistia Internacional, se suposa que ha de ser molt difícil fer canviar una miqueta aquest
sí,
sistema.
Bueno, no? Hi ha hagut un tractat sobre armes, però no es respecta. No es respecta, la veritat és que no es respecta.
Molt bé, seguirem parlant d'aquest tema. Comencem amb una cançó per trencar una miqueta el gel sobre la pau, Raimon.
Des la pau no és més que por, por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. De vegades la pau no és més que por. De vegades la pau fa gust de mort, dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau fa gust de mort. De vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. vegada és la pau, és un desert. De vegades la pau, tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir. De vegades la pau, de vegades la pau, no és més que això, una buida paraula per a no dir res. De vegades la pau, de vegades la pau, fa molt més mal. De vegades la pau fa molt més mal, de vegades la pau.
Bé, tornem a estar aquí, continuem aquesta conversa amb la Maria del Pilar García Pedrosa, és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Tarragona, i estàvem ara parlant del tema de la indústria de la guerra. Es pot realment controlar tot aquest sistema d'espilfarro de diners i diners i més diners en qüestió d'armaments? És a dir, hi ha algun organisme que pugui controlar això?
Doncs ho ignoro, no ho sé, però així a priori sembla molt difícil. Nosaltres l'únic que podem fer, l'únic que està al nostre abast, és, diguem, quan les comunicacions, que són comunicacions per llei que fa el govern, de les ventes d'armes, el període que toques, no sé si mensualment o trimestralment, intentar comprovar que això té visos de ser algo real. I moltes vegades l'única manera que tenim de comprovar-ho és a l'engròs. És a dir, ens quadren les xifres o no ens quadren amb altres dades que tenim. Amb la qual cosa, això és realment difícil i la eficàcia és la que és, però no tenim altres armes. O sigui, no, per molta organització internacional que siguem, no tenim cap potestat d'anar al Ministeri a demanar dades, ni ens han de donar dades a nosaltres, només podem assistir al que diuen al Congrés i fer els nostres comentaris.
I a partir d'aquí, si hi ha una partida que d'alguna manera és extraordinàriament alta, es pot fer incidència amb això? O com que és més global, és més difícil de poder-ho...
No, nosaltres només fem incidència en, diguem, l'utilització. O sigui, no és la nostra feina. O sigui, no som una organització pacifista ni antiarmamentística, sinó que el que vigilem és que l'ús que es fa de les armes no estigui en contra dels drets humans. Entre altres perquè l'Estat s'hi ha compromès, ha signat aquest tractat.
Bé, d'acord. Passem, en tot cas, a un altre tema, el tema de l'explotació infantil. Nens i nenes de 8, 12 anys són explotats moltes vegades per multinacionals. Com se lluita davant d'aquesta barbàrie?
Bueno, a veure, això és, d'alguna forma, està enmarcat dintre del tema de la pobresa. O sigui, els drets humans tenen moltes facetes i els nostres criteris són indivisibles. O sigui, no es pot separar els drets econòmics, socials i culturals dels drets civils i polítics, per exemple. D'alguna forma, es tracta de vigilar que les legislacions nacionals siguin acordes amb els drets dels infants, per exemple, en aquest cas. Si la legislació d'aquell país no és conforme, vull dir, sí, no sé, si l'edat de començar a treballar és de 8 anys...
Però existeix una legislació en aquests països que...
Moltes vegades no. O sigui, no cal que hi hagi la legislació.
Clar.
Són estats que difícilment poden tenir la capacitat o la voluntat d'exercir control sobre les empreses en aquest tema. O sigui, senzillament els nens hi treballen, ningú ho controla i això és el que hi ha. I per una altra part també l'aspecte de les empreses, no oblidem que si aquells estat d'alguna forma tolera el treball infantil o el treball esclau, hi ha empreses que se n'aprofiten, amb la qual cosa el que sí fem és treballar les dos vessants. O sigui, la responsabilitat de l'empresa és molta i procurem incidir en aquest tema.
A part, és a dir, seguim amb el tema de l'explotació infantil, és a dir, fa 30 anys potser, en, no sé, els que més o menys estan posats també en aquest tipus de coses, ens sobtava molt que vèiem quan canalla de 8 anys les grans multinacionals de, sobretot de l'esport, doncs no cal que donem marques, però la gent paga 150 euros per una sabatilla i d'alguna manera allà estan treballant 12-14 hores i a la millor per 4 euros al dia i tenen una edat ínfima, no? Ara també d'alguna manera ens sobta, no? És a dir, això potser ja ho tenim més paït, però clar, ara ens sobta molt també quan veiem aquesta canalla que extreuen els minerals, sobretot per i pel tema de elèctric dels cotxes, perdó, dels cotxes elèctrics, de les bateries, el tema de les bateries també dels mòbils, etc, no? Quina és aquesta incidència que també vosaltres a nivell mundial podeu fer de tot això?
Bueno, és el que dèiem abans, moltes vegades no cal ni que la legislació del país ho autoritzi, sinó que ho toleri senzillament. I moltes vegades també passa, per exemple, en el cas de les mines, que és una explotació, diguem, com dir-ho, fora de les empreses. O sigui, gent que sap que allà queden minerals en una mina abandonada, hi van grans i petits per intentar recobrar el que poden per guanyar-se la vida. O això seria el mateix que anar amb un dipòsit de brossa a recollir tot el que es pugui aprofitar. No sempre és tan fàcil ni tan senzill. O sigui, d'alguna forma, si també s'ha de tenir en compte que aquesta gent potser no tenen altre mitjà de subsistència. Que això no vol dir que el toleris, però que a l'hora de treballar el tema l'has de tenir en compte. O per un altre tema que s'ha treballat amb els infants és els nens soldats. Si una cosa és denunciar que hi ha aquest sistema, una altra cosa és procurar que aquestes criatures recuperin una mica la seva vida, que és molt difícil i molt costós. I hi ha organitzacions que s'hi dediquen, però és una feina realment molt difícil, sobretot per les nenes. Sempre és més difícil per les nenes que pels nens.
També, a part del tema aquest del mineral aquest que s'extreu per les bateries, també hi ha el tema que també s'explota a gent molt jove, que és el tema de l'oli de palma i que amb la incidència que ha fet Amnistia Internacional d'alguna manera ha pogut minvar aquest efecte perquè hi havia moltes multinacionals de l'alimentació que d'alguna manera feien servir aquest tipus d'oli. Actualment amb les campanyes que ha fet Amnistia Internacional
no, nosaltres no hem treballat aquest tema.
Bueno, aquí hi ha algun article que parlava que s'havia fet
però ha sigut
tema puntual.
Sí, molt puntual, perquè no hi ha hagut cap campanya en aquest sentit.
Molt bé. Ja hem parlat abans del tema de les bateries aquestes. Una mica també donem incidència que reciclant el teu mòbil, és a dir, si reciclem el mòbil, d'alguna manera no farem servir aquest material que d'alguna manera el fan extreure amb persones molt joves, no? És a dir, que d'alguna manera doneu unes orientacions interessants perquè la gent canviem una miqueta d'hàbits també, no?
Exacte, però sempre s'intenta trobar d'alguna forma com controlar amb els mitjans que tens. Ara em ve al cap un exemple amb el que es va dir diamants de sang, que eren diamants que es feien servir per finançar moviments violents. El que van fer va ser intentar que els joiers que feien servir diamants demanéssim un certificat conforme aquest diamant havia estat aconseguit, diguem, dintre de la llei, per intentar tallar el camí als diamants que no ho estaven. Evidentment és una actuació secundària, però bueno, és que si tot el que sigui tallar el que està donant, pues és vàlid. I a vegades només te queden aquestes actuacions secundàries. No pots anar a l'explotació a impedir que es treguin aquests diamants.
També suposo que feu campanyes pel tema de la discriminació de gènere.
Sí, el tema de gènere ja portem molt de temps treballant-lo.
Sí, parlem-nos una miqueta de les campanyes.
Bueno, a veure, això va començar inclús abans que... Bueno, recordo que una de les peticions era que s'adoptés una llei de gènere integral que contemplés totes les facetes, és a dir, no solament una llei de drets, sinó que impliqués el sistema educatiu, el sistema sanitari, que es formés els jutges, que es formés els advocats, que es formés la policia, que hi hagués una coordinació entre tots els sectors per evitar la violència contra les dones i per evitar i perquè d'alguna forma aconseguir que aquesta discriminació de gènere tingués menys impacte. I aquesta campanya no ha cessat, sempre estem en aquesta campanya. O sigui, per exemple, aquest any tindrem tres actuacions, una l'hem tingut el 8 de març, una altra serà assistir al Minipop, al festival Minipop, amb un taller per canalla sobre igualtat de gènere, i una altra serà a final d'any pel dia contra la violència cap a les dones. I aquesta actuació sempre ha estat present. I seguim tenint molts problemes. No es millora gaire, no es millora. El número de víctimes segueix sent molt alt. Per exemple, l'any passat, a final d'any, vam fer una acció sobre violència sexual, vam fer un informe, i és realment... no veus millora. O sigui, quan la víctima arriba a la policia, té problemes. Quan la porten a l'hospital i la tenen... té problemes. Quan arriba al jutjat té problemes. I no és estrany que moltes decideixin no denunciar, perquè al final dius quin avantatge tinc, o sigui, quina reparació tinc, cap.
Moltes vegades, però si encara se senten més vexades segons sí. En quines, haver d'explicar, haver de repetir un fet ocasionat, no?
Sí, sí.
I per això molta gent moltes vegades potser s'ho calla, no?
S'ho calla perquè d'alguna forma és posar un problema molt greu en al davant de la finestra.
En la compressió general,
exacte.
No?
Exacte. O sigui, els comentaris de què feien aquesta hora, com anava vestida, tot això, són el pa nostre de cada dia, per desgràcia. La gent jove encara creu que controlar la parella és una cosa que és estimar, etcètera, etcètera. És difícil, és molt difícil.
La incidència, comentava abans que era el tema, diguem, des de baix, no? És a dir, des de joves, fer campanyes, escoles, etc. Això també, hi feu molta incidència amb tot això, és a dir, aquestes campanyes?
Clar, a veure, nosaltres, per exemple, hem presentat decàlegs al govern sobre drets humans, o hem presentat, diguem d'alguna forma, la mesura que Amnistia creu que serien adients no solament en aquest tema sinó en tots els que ens preocupen. Però bueno, vull dir, jo recordo, per exemple, perquè es feu una idea, la primera campanya de les dones que es va fer, que va ser, que jo recordi, al principi dels 2000, el que dèiem és que, per exemple, una campanya publicitària que es limita al dia 8 de març o el dia 25 de novembre no és eficaç, perquè el que necessites és una feina continuada i una feina de conscienciació. I si això és una cosa puntual, no és eficaç. Doncs les campanyes són encara puntuals.
Pica pedra cada dia.
Clar, però vull dir, tu escoltes les campanyes sobre la dona, que es limiten al 8 de març, i poca cosa més, poca cosa més.
Sortim, un minut de silenci, ens posem a davant dels ajuntaments, fem la foto i cap a casa.
Ja està.
Bé, ara escoltarem La gent vol viure en pau, d'Elèctrica d'Arma.
Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig la mateixa colla de porcs putinejant el món i fent destrossos. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els hi dona la gana. Senyors, que maneu tant, si escopiu el cel, us caurà la cara. Ai, aquesta és una terra desconcertada que dona volta sense parar, que sembla malalta i cansada, trista i desanimada, que sembla decidida a acabar amb la seva vida. Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els hi dona la gana. Són uns fills de puta acabats, sempre foten la punyeta. Estats carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. El seu als cossos, l'hora ha sonat. És la rauxa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tot a la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per aferir-se els peus ballant-la al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes. Les trompetes estan preparades.
Tornem a estar aquí amb la Maria del Pilar García Pedrosa, que és la coordinadora d'Amnistia Internacional a Tarragona, i fins ara hem fet una mica de repàs de tema d'armament, explotació infantil, temes, diem, de llibertat d'expressió i d'altres assolits i que estan cada dia doncs, més en... com si estessin salvats i en canvi veiem que ens al contrari, que això sembla com si haguéssim de tornar a lluitar per una cosa que ja teníem segura, no? Parlem ara una miqueta del decàleg dels drets humans per a Catalunya que ha fet Amnistia Internacional. Parleu-nos una miqueta de doncs el tema que es fa de, diem, de les campanyes més in situ aquí al Principat, en tot cas.
Bueno, periòdicament, si nosaltres estem en contacte amb institucions, o sigui, tant amb Parlament com amb el govern, i periòdicament els hi fem peticions, o bé concretes per un tema concret, o bé més general, com és el cas d'aquest decàleg. En cada moment se fa un, diguem, un resum de lo que més ens preocupa i se'ls hi demana pues, millorar aspectes fonamentals, inclús se recomanen algun tipus d'actuacions. Els resultats doncs varien una mica. en aquest moment no podem, és a dir, vull dir que tenim el contacte, és bastant fluid i bastant fàcil, però no vol dir que els resultats siguin els que nosaltres voldríem. A nivell, per exemple, d'altres institucions, com els ajuntaments, a vegades també es fa, la recepció doncs, també varia una mica, depèn de l'ajuntament, depèn del moment, a vegades fas una petició puntual.
Teniu bona acollida en general?
Depèn de l'ajuntament. Hi ha grups que tenen una excel·lent relació amb el seu ajuntament i d'altres que no. Sí. Per exemple, nosaltres a Tarragona últimament tenim problemes per sortir al carrer perquè ens demanen demanar permisos amb molta antelació, amb 2 mesos d'antelació, amb el qual vull dir, difícilment amb 2 mesos d'antelació un grup de 4 o 5 persones pot tenir previst tot el que farà. Segona, no ens deixen diguem, posar el tenderol en llocs cèntrics, amb el qual vull dir, si nosaltres fem un acte públic és per conscienciar la població. Si ens posen arraconats en un carrer amagat, difícilment podrem aconseguir la nostra feina. És molt senzill. Per exemple, la Rambla o la Part Antiga no pots posar taula d'informació.
Per Sant Jordi, eh?
No, Sant Jordi és una excepció, però bueno.
Bé, llegint aquí una miqueta, veiem que es parla d'acció exterior, és a dir, que s'incorpora la defensa dels drets humans com un eix transversal de les relacions de les autoritats a altres països, i després també una incidència, diem, en garantir la coherència de la promoció internacional de les empreses catalanes amb respecte dels drets humans. És a dir, això com es fa? Les empreses que importen, exporten, se fa algun tipus, diem, d'orientació? Com es fa?
Bueno, vull dir, tu mateix has explicat abans que hi ha hagut comunicats, per exemple, sobre algunes empreses que fabriquen alguns productes que no estan, diguem, no estan afinant prou amb la seva forma de produir. Doncs si això es detecta, el que es demana és que allà on puguis és intentar fer el que pots. És a dir, si tu pots influir sobre el govern perquè el govern demani les empreses o legisli a favor teu, doncs ho fas. Si vols incidir a les empreses, també ho fas. Etcètera. Vull dir, d'alguna forma busques on podràs treballar. Com que no podem treballar directament, no podem anar a inspeccionar una empresa i dir vostè està actuant malament. Això, evidentment, no el podem fer. Doncs has d'intentar anar pel darrere i posar-la d'alguna forma davant del mirall i dir, vostè té una empresa subcontractada que actua d'aquesta forma i està vulnerant tals drets, i si ho hauria de millorar o ho fem públic, o si podem d'alguna forma denunciar això públicament, que no vol dir que no es faci si ho fan, sinó vull dir, has de jugar una mica amb les teves armes.
Possiblement que estiguin també tothom més conscienciat i a la millor això, si es fa una campanya, doncs s'estimen més, diem, corregir aquesta errada.
Exacte.
Que moltes vegades haver de sortir, i sobretot per la importància que pot tenir l'empresa, doncs esmenar aquesta espècie, diem, d'error que han pogut cometre, entre cometes, no?
Bueno, a veure, aquí les respostes poden ser diverses. O sigui, també pot tenir la resposta de la població de dir, no, escolta, aquesta empresa té 800 treballadors a la meva població i no volem que els toquin, perquè d'això depèn la nostra feina, que és l'exemple de Navantia a Càdiz. O sigui, la població s'ha manifestat reiteradament en contra de que se suprimeixin aquests contractes perquè viuen d'això. Clar, vull dir, a vegades no és tan senzill, però molt que estiguem conscienciats, a vegades si és el pal que t'hi jugues, la consciència t'oblida.
Un altre d'aquest decàleg, un dels punts també parlava, establir mecanismes d'investigació exhaustiva, imparcial i efectiva per garantir la rendició de comptes dels agents policials que cometin violacions de drets humans. Bé, potser, no sé si s'ha corregit o no, però sé que abans s'actuava amb, diem, amb pilotes de goma, ara sembla que està prohibit. És a dir, se segueix una miqueta l'actuació que d'alguna manera no sigui, diem, d'alguna manera contraproduent, a vegades que fan servir molt la força. Inclús he vist algun reportatge per televisió que es veien allà algun, bueno, algú que inclús li ha causat la mort física, o sigui, per violència física, no?
Bueno, com dèiem abans, amb la guerra hi ha lleis de guerra, hi ha lleis per les actuacions de les forces de seguretat. És a dir, hi ha armament que poden utilitzar i armament que no poden utilitzar. A vegades es pot utilitzar amb, d'alguna forma, certes condicions. Per exemple, les pilotes de goma se suposa que no han de disparar directament, sinó que han de disparar indirectament, no han d'apuntar a parts vitals del cos, etc, etc. Jo no les conec totes, però hi ha unes normes. Amb les armes tàser és el mateix, les pistoles elèctriques en principi també ha d'haver-hi certes restriccions. Per què? Pues perquè s'han produït morts. O sigui, si un agent de la força de seguretat té al davant una persona que ha de controlar, no sap si aquesta persona pateix del cor o no, i això pot ser motiu perquè aquesta persona, amb una descarga que seria pràcticament inocua per el 90% de la població, aquesta persona li produeixi la mort. En el qual nosaltres hem d'intentar contrarrestar aquest tipus d'armament. No diem que no puguin utilitzar armament o que no puguin controlar el que tinguin de controlar, però s'ha de fer amb certes precaucions i dintre d'uns límits, i potser hi ha armament que produeix tants incidents que és desaconsellable utilitzar.
Les observacions fetes des d'Amnistia Internacional en aquest cas són, diem, ben rebudes?
Bueno, en aquest cas sí que es va prohibir l'utilització d'armament d'aquest tipus aquí a Catalunya arran del cas d'Ester Quintana, que vam treballar profusament d'alguna forma. No sempre se'ns fa cas, evidentment. Per exemple, durant molt de temps hem assistit hem impartit classes d'alguna forma sobre drets humans a l'Escola de Policia de Mollet, que és on se formen els cossos de seguretat, i les primeres promocions totes havien rebut aquest tipus de classes. El que passa que ara, clar, això s'està perdent una mica, i és una pena, perquè realment fa molta falta. També es va aconseguir amb el ara no recordaré el nom del conseller, que s'instal·lessin càmeres a les sales d'interrogatori, cosa que és important. També es va fer molta incidència en que les identificacions dels policies fossin visibles quan estan intervenint, perquè d'alguna forma l'única manera que té una persona de dir aquest senyor m'ha agredit és saber qui és, perquè si n'hi ha 50 i no saps quin és, la denúncia no prospera. I això també s'ha aconseguit. La identificació ara està en lloc visible i es pot, la majoria de les vegades, identificar el policia.
Molt bé, una altra cosa serà que després...
Exacte, això ja és una altra cosa. Però almenys aquest punt ja el tenim.
I llegim el número que portem. Bé, continuem. Una petita paradeta. Imagine John Lennon. Thank you. Tornem a estar aquí amb Amnistia Internacional i la coordinadora a Tarragona, Maria del Pilar García Pedrosa. És la que ens està explicant una mica, diem, tot l'engranatge d'Amnistia Internacional. Per exemple, l'any 1980 es crea el grup de treball a Tarragona. Expliqueu-nos una miqueta el mètode de treball i el funcionament d'Amnistia Internacional.
Bueno, Amnistia Internacional és una de les poques organitzacions, diguem, on els activistes participen directament, a través dels grups de treball. O sigui, l'organització a nivell internacional aprova un pla d'acció de 4 anys, aquest pla d'acció se fa una adaptació a nivell nacional per saber quina feina faràs. Normalment són criteris d'oportunitat, d'eficàcia. O sigui, per exemple, la secció espanyola molt sovint treballa com a països prioritaris als països de Latinoamèrica, doncs per raons òbvies. I la mateixa operació se fa a nivell autonòmic i a nivell local. O sigui, a principi d'any fixem el nostre pla d'acció, les activitats essencials, i fem un pressupost. Evidentment, aquest pressupost no sempre es pot cobrir a nivell central, sinó que també hem de fer algun tipus d'activitat de captació de fons. Funcionem amb unes directrius que ens arriben per correu electrònic. Som un grup, actualment som un grup de 5-6 voluntaris, cosa que dificulta una mica la feina, perquè som molt poquets i moltes vegades no podem treballar tot el que voldríem treballar, no? Si als 5 o 6 s'hem de repartir 10 temes, doncs toca 2 temes per persona. Si fóssim 20, evidentment, podríem treballar tots amb més facilitat.
Treballeu a 4 anys vista?
No. El pla de la secció sí que és a 4 anys, però hi ha plans operatius anuals. I el grup també, el grup de treball també, fa un pla anual. A part d'això, es coordinem amb els altres grups de Catalunya i amb els grups espanyols, i a nivell europeu doncs també, o sigui, sempre hi ha, és un moviment molt molt dinàmic d'alguna forma. O sigui, jo com a activista puc perfectament participar en discussions internacionals. Evidentment serà un gra de sorra, però jo hi puc participar. Sí, sobre objectius de, diguem, de la nostra feina, sobre organització, etcètera, etcètera, cosa que no és tan freqüent.
Parlàvem fa un moment a micro tancat un tema que es va aconseguir un grup de treball amb una nena de Guatemala que al cap de 15 anys la seva mare va poder, diguem, treure a la llum pública aquest tema. Explica'ns una miqueta què és interessant aquesta qüestió.
Bueno, vull dir, això és, li diem carpeta de casos, o sigui, te confien com a grup un cas que pot ser compartit amb un grup holandès i un grup de la Índia, no? T'envien el dossier i tu has d'intentar fer amb això durant un període determinat, que sol ser 4 o 5 anys, a vegades més, a vegades menys, el que se't passi pel cap per intentar que aquest tema se solucioni. O sigui, en aquest cas era molt difícil perquè en Guatemala els feminicidis només se resolen 2% dels casos. La majoria de les vegades perquè es feu una idea, és així de senzill. Arriba la policia, diuen, unyes pintades, faldita corta, caso de prostitució. Agafen el cadàver, agafen les proves forenses, la posen dintre del taüt i li donen als pares. Cas solucionat. O a vegades és prostitució, entorno de prostitució, a vegades pot ser caso de mares, o sigui, les organitzacions delictives. Esta niña era d'una mare i se l'han cargat. Doncs clar, contrarrestar això és molt difícil des d'aquí, o ajudar des d'aquí és molt difícil. El que intentes fer, doncs, per exemple, una de les primeres coses que van fer van ser postals d'apel·lació dirigides a la fiscal general de Guatemala per, d'alguna forma, demanant-li que intentés dilucidar el que havia passat, que no s'havia fet res, que les proves que la mare havia trobat, proves, indicis que la mare havia trobat, no s'havien examinat, o sigui, havia anat al lloc on la nena treballava, havia parlat amb els companys de feina, li havien dit que l'havien vist, que a la sortida de la feina hi havia un cotxe que l'esperava, però que ella no volia posar, que la vam fer posar, etc. O sigui, ella va fer les seves averiguacions, però la policia no va indagar res del que ella va parlar. Evidentment, això era un cas particular, però també demanàvem que d'alguna forma el feminicidi a Guatemala es tractés d'alguna forma diferent. Aquest cas va arribar al Comitè Interamericà de Drets Humans, que va acceptar el cas, inclús després va haver-hi el judici i van condemnar l'estat de Guatemala. Però condemnaven, per exemple, que fixaven una indemnització per la mare i els germans d'aquesta criatura, demanaven que s'obrís la investigació, o sigui, una sèrie de coses que cap de quan van tancar el cas, cap d'elles s'havia produït. I això és el que fa un grup.
Bé, però suposo que a nivell general molt contents d'haver tret aquest tema i haver-lo guanyat.
Sí, a vegades, o sigui, la dificultat és que te dona la sensació de que pots fer molt poca cosa, però en realitat aquest cas va fer conèixer a una part de la gent de Tarragona o dels tombants què vol dir feminicidi, perquè quan tu els dius que quan veu les ungles pintades a la nena agafen les proves, les foten al taüt i li donen a la família, la gent se queda una mica parada. No es donen compte quan diuen feminicidi, impunitat, què vol dir això? Quan la gent, tu els hi expliques això, dius, és que això és molt injust, doncs aquí està. Si tu penses que això és injust, és que és una violació dels drets humans. És així de senzill. I d'alguna forma, la teva impotència és gran, però també has de ser conscient que estàs treballant perquè la gent d'aquí aprengui aquestes coses, que també és molt important.
Molt bé, amb aquesta notícia que es va sortir a la llum pública, anem anant tancant. Parlem de que Amnistia Internacional té 17.000 socis a Catalunya, amb 18 grans, amb 18 grups locals d'acció universitària i grup especialitzats en educació. Uh-huh. I aquí les últimes paraules ha de ser per Amnistia Internacional a Tarragona, per recordar el contacte, per si la gent se vol, diem, afiliar a Amnistia Internacional, es vol fer voluntari, vol fer una donació, etc, etc.
És molt senzill, poden contactar a través de la web d'Amnistia Catalunya i necessitem voluntaris. O sigui, un dels nostres eslògans per captar socis és el món pot canviar però no pot canviar sense tu. Doncs senzillament necessitem gent que vingui, que treballi, que estigui disposada a frustrar les seves expectatives, perquè moltes vegades és frustrant, però també s'ha de pensar que quan dius això és injust, això vol dir que t'has de bellugar i que has de fer alguna cosa, perquè si no seguirà sent injust i no canviarà. que és encara més problemàtic.
Esperem que canviï. Molt agraïda, molt agraïts perquè aquesta explicació extensa a la coordinadora a Tarragona d'Amnistia Internacional, la Maria del Pilar García Pedrosa. Doncs molt agraït i moltes gràcies per totes aquestes explicacions i a vostès per haver-nos escoltat aquests minuts a Batecs al Vent.
Gràcies a vosaltres per haver donat aquesta oportunitat a Amnistia d'explicar la seva feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Claus, somiatruites, equilibristes, trapecistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes. Vaig estar temptant la sort mesurant les paraules, vaig flotant entremig dels records i flotant, buscant el paradís, retallant les distàncies que em transporten a un món indecis. Però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 mai. Quan tot s'enlaira, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.